la narrativa gràfica ha integrat la literatura en tots els seus formats. Hi ha còmics que adapten novel·les, d'altres que reinventen mons de ficció i fins i tot hi ha artistes que recreen biografies literàries en clau de vinyeta. Avui a Ciutat Maragda explorem el còmic com a llenguatge literari de la mà d'escriptors i dibuixants d'excepció. Marc Torices i el món de Cortázar, Toni Benages i Palau i Fabra i Jordi Puntí amb un recull d'àlbums i còmics d'inspiració literària. En blanc i negre i en color, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
I avui comencem aquest viatge pel còmic literari amb el dibuixant Marc Torices, que ha publicat aquest 2017 amb guió de Jesús Marchamalo a l'editorial Nòrdica, el llibre Cortázar. Què tal, Marc? Benvingut.
Hola.
Escolta'm, amb una mica de Miles Davis, jo crec que a Cortázar li hauria agradat, per parlar d'ell.
Estic segur.
Perquè el jazz hi és, també, en aquest llibre, aquesta aproximació biogràfica, literària. Hi ha jazz, hi ha música, hi ha la boxa, hi ha el compromís polític, hi ha, per descomptat, la literatura, i fins i tot hi ha les erres tan particulars, no?, de Julio Cortázar. Sí. Vas haver-te, això, d'empaltar de la seva vida, la seva biografia, abans de dibuixar, juntament amb el Jesús?
Sí, i tant. Vaig intentar llegir tot el que vaig poder, i inclús llegir també les seves entrevistes i escoltar-les per poder... ser coherent amb el que va ser, amb el que va escriure, i fer-li una justícia, potser, intentar-ho.
Home, és un viatge llarg, ja dic que és multitemàtic, perquè recorre diferents etapes des de petit, no?, d'aquest personatge mitificat. Jo crec que heu fet... No és una aproximació geogràfica, però sí que hi ha un punt de recordar el mite, no? I fins i tot reprodueixes alguns fragments, no només de cobertes de llibres i així, sinó de l'entrevista famosa amb Soler Serrano.
Sí, és com que l'entrevista és com que va fent una miqueta d'escalet amb tot el fil conductor, no?, de la història, de la seva vida. El Jesús ho va tenir molt clar des del primer moment, que aquella entrevista era com que va contribuir bastant en crear aquesta imatge de mite, evidentment que la seva literatura, no?, però llavors que era important, doncs, representar-la.
I que efectivament no només té un fil conductor important, com tu dius, biogràfic, sinó que hi ha una anècdota que et dona tu, com a dibuixant, també molt joc. Per tant, recordem-la originalment, a fondo, Joaquín Soler Serrano, Julio Cortázar.
Y recuerdo que me preocupaban, me atormentaban un poco cuando yo era niño, porque hacia los 9 o 10 años, de cuando en cuando me volvían imágenes muy, muy inconexas, muy, muy dispersas, que yo no podía hacer coincidir con nada conocido. Y entonces se lo pregunté a mi madre. Le dije, mira, hay momentos en que yo veo formas extrañas y colores, como baldosas, como mayólicas con colores. ¿Qué puede ser eso? Y mi madre me dijo, bueno, eso puede corresponder a que tú de niño en Barcelona te llevábamos casi todos los días a jugar con otros niños en el Parque Güell. Así que fíjate que yo, mi inmensa admiración por Gaudí comienza quizá a los 2 años.
Inconscientemente.
Inconscientemente, sí.
¿Alguna vez tuviste la tentación de ir al reencuentro de ese tiempo perdido, de esas imágenes lejanas?
Sí, claro. La primera vez que vine a Europa, en el 49, tomé un barco cuya primera escala era en Barcelona. Y entonces lo primero que hice fue ir al Parque Güell. Y naturalmente la imagen ya no correspondía, incluso por una cuestión de óptica, ¿no? Yo miraba ahora el Parque Güell desde 1,93 m.
95, ¿acaso?
93.
¿Sí?
93.
Se quita centímetros.
No me quito ningún centímetro. Y en cambio el niño había mirado el Parque Güell desde abajo, y con una mirada mágica que yo trato de conservar, pero que no siempre tengo, desdichadamente.
I de fet aquest moment, quan a Soler Serrano li diu això de seguit a centímetres, apareix literalment en la vostra història. T'ha donat joc perquè, efectivament, Gaudí i l'imaginari, no?, del drac o del llangardaix mític del Pargüell també hi apareix.
Sí, apareix al principi del llibre perquè el Cortázar i la seva família van passar aquí un temps, a Barcelona, just abans d'emigrar definitivament, de tornar als països d'origen dels seus pares, que era Argentina, fugint de la Primera Guerra Mundial, i doncs sembla ser, segons explica el propi Cortázar en aquesta entrevista, que el Pargüell i el Gaudí li van impactar bastant tot aquell espai, no?, el drac de Gaudí i tot això. Sí.
Tot l'imaginari. I després diu, quan vaig tornar-hi, ja no només perquè era adult, sinó perquè diu, tot plegat havia canviat. Ara pensava que si passés el 2017 Julio Cortázar pel Pargüell, vaja,
bueno, s'esgarrifaria.
Seria, jo ara que referia, li ajudaria a reescriure, no en un sentit positiu, tota la seva biografia i la seva història. Marc, una pregunta, diguem-ne, tècnica, perquè ja aquest... fa servir diferents formats o tècniques, no sé com dir-ne, no? Hi ha els colors, l'aproximació així més fotogràfica o reprogràfica, en aquest cas. Com vas treballar aquesta idea de combinar textures?
Va ser bastant improvisat, perquè vaig començar amb els primers dos capítols a desenvolupar-los, però quan els vaig començar el guió encara no estava acabat, i doncs van passar molts mesos fins que em va arribar el guió acabat, i llavors van quedar aquelles primeres pàgines com arxivades, i llavors, clar, jo després vaig tenir que tornar al projecte. També havia après noves coses i tal. Vaig continuar i veia que el dibuix canviava molt, i llavors va ser com, bueno, doncs potser pot estar interessant que no només canviï dels primers capítols fins al segon, sinó que durant tot el llibre vagi canviant, i que a més pugui tenir certa connexió amb el punt vital on estigui el Cortázar. I a més, crec que també, a més, just junt amb la seva forma d'escriure, també té certa coherència, no? Perquè ell era també molt... estava molt donat a la improvisació i...
Uh-huh. I a l'experimentació.
I l'experimentació canviava molt. Això, la idea del llibre almanaque, no? Uh-huh. I, bueno, crec que... bueno, vaig aprofitar. A més, és que va ser més divertit per mi, perquè així podia, doncs, cada nou capítol m'inventava una nova...
jugar, fins i tot. En sí, aquest sentit, exacte, aprofundien en el, diguem, el Cortázar home, en la seva biografia, en la seva part, la seva vida, vaja. T'ha ajudat a descobrir-lo o a redescobrir-lo com a escriptor? Què has llegit o rellegit d'ell que t'hagi interessat o sorprès?
La Vuelta al Mundo en 80...
No, la Vuelta al Día en 80 Mundos. 80
Mundos, perdó. Aquest em va... És que, saps què passa? Que abans de que em fessin la proposta de dibuixar la seva biografia, jo havia llegit tres contes escassos. I doncs havia escoltat, sí, aquesta entrevista i tota la història, i coneixia, no?, el personatge, però va ser una oportunitat per llegir tot el que vaig poder. No he acabat de llegir el que té, la veritat, però bueno, sí.
Tens feina, perquè
bueno, sí.
O si més no, per Rajuela, perquè ell mateix va proposar diferents, fins i tot, formes de lectura o itineraris.
Exacte.
De lectura, no?, amb la
sí,
qual cosa.
Sí, la Rajuela em va agradar molt, també, sí. La Casa Tomada i Carta a sa mamà, aquest sobretot també em va agradar molt, aquest punt dramàtic. És que és un escriptor molt versàtil, perquè fa humor i de sobte també es posa molt tràgic, i no sé, sembla molt genuí. Encara m'agrada, vull dir, tot i haver estat tant de temps treballant amb ell, m'hauria d'haver fartat, però sembla que resisteix.
Hi ha un Cortázar 2, possible, no? Perquè hi ha, no, per exemple, hi ha apartats de la seva vida, o la relació amb sa mare, o històries que s'han explicat a vegades, o de determinades biografies que han quedat fora, no?
Sí, això era el Jesús, que és l'escriptor, el Jesús Marchamalo, doncs va tenir bastant clar que no volia fer polèmica. Van haver-hi diversos temes que... jo inclús li vaig preguntar com de, bueno, m'he enterat d'això, perquè mentre ell estava escrivint jo també anava intentant, doncs, llegir biografies i tal.
La relació complicada amb la seva germana, amb,
exacte,
la seva mare, històries que no han estat del tot, el seu final, la seva mort, fins i tot.
Exacte, sí. Tot això, el Jesús volia ser com un, algo, o sigui, una biografia amable, i que no es fiqués allò a tocar la llaga. Jo, bueno, a mi m'agraden molt les biografies que tracten temes paliaguts, però, bueno, em sembla que també tampoc ha quedat... Bueno, és com una aproximació a l'escriptor, al cap i a la fi, i ja serveix, suposo, com això.
Segon dia.
Què tal, com estem?
Sí, home, molt content d'aquesta troballa que em vas fer descobrir, aquest Cortázar dibuixat pel Marc.
Sí, sí, home, és un llibre... Jo crec que és un gran, gran llibre. Ara que us escoltava, per exemple, he recordat el moment en què, quan el vaig començar a llegir, i vaig arribar a l'episodi en què explica que ell envia el conte de Casa Tomada a Borges i Borges li contesta, ell està esperant una resposta i Borges li diu no, no, és que ja te'l publiquem tal dia. Em va fer tornar, vaig parar un moment de llegir el llibre del Marc i del Jesús Marchamalo i vaig tornar a agafar el Casa Tomada i em vaig tornar a llegir aquest conte. No? I això vol dir que és un projecte inspirador uh-huh. i que et fa viu la necessitat de llegir i de tenir Cortázar present. Jo crec que té moltes virtuts, aquest llibre el recomanaré molt, el recomano molt,
molt
vaja.
Bé, molt bé.
Em fa una mica de vergonya dir-ho amb el dibuixant a davant, perquè tampoc... A veure, primera he de dir que aquí hi ha unes quantes coses. La primera, sensacional, és que és un llibre llarg i en color. És difícil avui dia trobar novel·la gràfica on tot sigui en color. Molt sovint tens la coberta, per una qüestió purament econòmica, eh? Uh-huh. Tens una coberta en color molt cridanera, molt atractiva, i després et trobes un dibuix a dintre en blanc i negre, que està molt bé però que té menys possibilitats. No? I per tant, aquí no, l'editorial, diguem-ne, no s'ha estat de res i ha fet una edició molt bona. Després, crec que aquest és un llibre que d'alguna manera... Jo el veig com un àlbum. Això és aquesta cosa que es van inventar els de Gallimard, a França, que quan havien publicat les obres completes d'un autor, feien l'àlbum. No? Hi havia l'àlbum Victor Hugo, hi havia l'àlbum Apollinaire, i aquests àlbums, que aquí en algun moment s'ha fet, en català ho havia fet Codens Crema, també, amb l'àlbum Gabriel Galmés, amb l'àlbum Ràfols Casamada, què són? Són com aproximacions biogràfiques a partir dels materials que ha deixat aquell autor, no? I és el que jo crec que aquest llibre funciona molt bé com a àlbum perquè hi tenim això, hi tenim una aproximació biogràfica i tenim també una mirada molt literària i gairebé una reproducció fotogràfica d'algunes coses, perquè de fet hi ha cobertes de llibre que dels llibres, d'alguns llibres, que el Marc les ha reproduït amb una exactitud extrema, fins al punt que me'n recordo Los Autonautas de la Cosmopista, que em sembla que surt també,
sí,
i vaig anar-lo a buscar, jo el tinc, i el vaig anar a buscar i el vaig comprar, i vaig pensar, realment és igual, em feia molta il·lusió això, no? Això és la part, diguem-ne, objectiva. Hi ha una altra part que a mi m'agrada i que m'atreu molt, que és que trobo que és la... Exacte.
Ara l'he trobat aquí, Los Autonautas de la Cosmopista, efectivament.
Sí, sí, que és un llibre que va escriure amb la seva segona dona, que era la...
Carol Dunlop.
La
tercera dona, veus? Que bé, has
vist com... No, has fet un màster en la vida de Cortázar, que, vaja, no ens enxamparan cap error, eh?
Sí, gràcies, segur que sí.
I llavors hi ha diguem-ne, hi ha una altra cosa, que és que trobo que el llibre explora... Avui, després parlarem d'altres exemples de llibres que s'han convertit en novel·la gràfica, o en còmic, o en tabeu, o com vulguem dir-ne, no? Però aquí jo crec que explora les possibilitats estilístiques de moltes maneres. I m'encanta, per exemple, els jocs que fa amb el fum, no? Quan hi ha el fum que surt de la cigarreta. M'agrada molt cada vegada que surt un tren com el tractes, que és un tren que va com pels camps, que no hi ha rails. No? Llavors et volia preguntar d'on sortia això? Si és un procés de pensar què vols fer o simplement et poses a dibuixar i a veure què surt?
Bueno, com ja he dit abans, el tema aquest de sobretot empapar-se bastant de la literatura i de l'imaginari del Cortázar, que ja és veritat que no res d'això apareix, no? Uh-huh. Bueno, és que té un punt de... no hi ha recerca realment,
yeah.
O sigui que ho vaig trobar el tema aquest del tren, però com també durant tota la vida el Cortázar va ser un viatger molt...
Clar.
Bueno, va ser un gran viatger,
no? Anava amunt i avall.
També, a més, la idea aquesta de que, no sé si al final del llibre el Cortázar quan mor, que la seva cara es transforma ell mateix en les pròpies dunes que després sí. Són les... Em semblava com una imatge interessant el tema aquest de que sempre estigués viatjant ell per la idea que ell tenia dels espais. I doncs la primera vegada que apareix París, per exemple, no apareix un París, el París que tothom tots coneixem i tots i totes coneixem, sinó que més aviat com apareix com la el Sacré-Cœur i la Torre Eiffel, doncs apareixen com estacades en meitat del desert aquest.
Sí.
O sigui, m'agradava aquesta idea com si fos tot des del punt de vista del Cortázar i no tenia per què tenir relació amb l'objectivitat, que no era algo que ell practiqués molt.
Sí, és el cinema, no? Es coneix com a càmera subjectiva, no? És a dir, passar-ho tot pel filtre de la mirada de Cortázar i del seu món.
És que al final hi ha una altra cosa, que és la idea que jo crec que brilla, que fa que aquest llibre brilli, que és una lectura de Cortázar, és això que diem. O sigui, cadascú llegirà els contes de Cortázar i es farà una idea d'aquell món que ell habitava, no? I aquí el que podem veure, la sort és que podem veure, és la idea que tu t'has fet d'aquest món. Si jo l'hagués de dibuixar, primera que no sé dibuixar, però probablement em sortirien algunes coses que s'assemblarien i d'altres que serien molt diferents. Llavors, el que crec que és molt atractiu és poder-te entrar en una vida i poder-la resseguir a partir de la mirada o de la imatge que alguna persona, en aquest cas tu, Marc, doncs tens del món de Cortázar, i això està molt bé. Uh-huh. Ah, i perdona, però ja sí que hi ha una cosa una pregunta que vull fer, perquè dintre d'aquest món que és més o menys reconeixible i que, com tu dius, vale, és París i és diferent, però és París, però hi ha una cosa que t'has hagut d'inventar del no-res, que és la imatge d'un cronopio. Mm-hmm. Perquè els cronopios no existeixen físicament. Aleshores, d'on ho vas treure? Com va? També és una cosa que sorgeix així?
No, tampoc. No hi ha tanta, no hi ha tanta cosa, en realitat. O sigui, Cortázar, en aquesta entrevista del
Serrano,
del 77, doncs ell mateix parla de que quan que estava en un concert d'Stravinsky, que li feien un homenatge a Jean Cocteau, i que en la meitat del concert, doncs, això, va veure, doncs, això, com uns globus verds que eren molt simpàtics i tal. Llavors vaig seguir aquesta descripció petita. En la meva representació no acaben de ser simpàtics, potser són més aviat misteriosos, però...
Sí, és un cronopi inquietant, eh?
Sí, té un pobrecit. Però bueno, això jo què sé. Però,
està bé, amb aquesta boira que efectivament, no? Tot ho ennuvola en el llibre i amb el paper important que heu fet que hi jugui l'atzar, fins i tot en el nom, aquesta divisió de cort a zar, no?
Sí.
Aquesta doble idea. Marc, avui també tenim, i amb el Jordi n'ha portat uns quants, altres còmics literaris, no només biogràfics, sinó que lliguen directament o a l'adaptació d'un llibre o d'un món literari, no? Per exemple, veig aquí un llibre que en origen és narrativa, és novel·la.
Sí, la ciutat de cristall, la ciutat de vidre, de Paul Auster. De fet, he de dir que aquest... A veure, aquí hi ha dues línies, podríem dir, una mica, que podríem resumir per explicar el boom que hi ha hagut en els últims anys d'aquest tipus de llibre, que jo crec que és una cosa creixent, que anirà a més, i que quan furgues una mica, perquè, clar, has d'anar a les seccions de còmic, això, diguem-ne, no... Cortázar, aquest llibre no te'l trobes a la secció de literatura, te'l trobes a la secció de còmic, malgrat que és literatura, també. Però sí que hi ha hagut en els últims anys un boom que jo crec que ve de dues bandes. D'una banda ve del mercat francès, que és un mercat, el de la banda de cine, molt fructífer, on constantment hi ha idees noves, on es renova, on hi ha uns editors que es preocupen molt pel que surt, perquè ven i perquè els hi va molt bé. I de l'altra hi ha aquest llibre, o sigui, que és la ciutat de cristall de Paul Auster, en aquest projecte que van fer a França exactament l'any, te'l diré, em sembla, és bastant recolat, el 94, o sigui, estem parlant de 16-17 anys, i que van agafar a través dels auspicis d'Art Spiegelman, van agafar aquest conte de la trilogia de Nova York de Paul Auster i el van adaptar Paul Karasik i David Mazzucchelli. I això va ser com un punt de partida, jo crec. O sigui, abans, jo tinc l'edició francesa, però en català ha sortit a angle i en castellà a anagrama.
Exacte.
I aleshores, per mi això va ser com un punt de partida. La idea que es podia... Lògicament, abans hi havia hagut adaptacions, i de fet, mira, un dia d'aquests me'n recordo que parlàvem de les joies literàries juveniles que havíem llegit de petits, que eren adaptacions que feia l'editorial Bruguera,
sí.
No? De còmics i de novel·les clàssiques. Però aquesta voluntat... El concepte de novel·la gràfica, diguem-ne, que és una cosa molt nova. Abans sempre es deia còmic o tabeu, però la idea de novel·la gràfica...
Això terminològicament és un debat llarg, que a vegades et preguntes, no, Marc, a alguns dibuixants i alguns et responen, no, això novel·la gràfica és un intent de dignificar-ho amb un altre temps, però nosaltres el que fem és còmics o tabeos o... No?
Sí.
Tu ets d'alguna lliga en concret?
Bueno, jo no tinc res, o sigui, a mi em sembla com que la gent, no, el públic i bueno, vosaltres i, bueno, i la gent en general es vol desempallegar una miqueta de la idea de còmic per tot, perquè és com algú quasi pejoratiu, no? Però jo no ho considero, a mi em sembla que còmic és o còmic o historieta amb les seves connotacions infantiloides i tot això, no, que no tenen per què, per mi no falta que es creï un altre concepte, però bueno,
entenc que... No, jo estic d'acord, jo estic d'acord, però tampoc per mi no és una cosa gens negativa, dir, no, de fet vaig créixer amb el tabeu, dir, no, pot ser que si jo li hagués de trobar un sentit seria al sentit de la voluntat estilística més enllà del dibuix, o sigui, la voluntat estilística literària del text, eh? I de fet, els últims anys hi ha hagut uns quants exemples de còmics o de novel·les gràfiques que han anat més enllà una mica del que era. Començant per la llargada, perquè un cas com el Jimmy Corrigan del Chris Ware, clar,
tot el que ha fet el Chris Ware
és una obra mestra, i és una obra mestra literàriament també, no només artísticament, sinó literàriament. Per tant, és això, jo crec que ha obert un altre món, no? Parlant dels francesos, que dèiem que són una mica els que han introduït, un altre llibre que ara hi ha que es pot trobar a les llibreries d'aquest estil és el dedicat a Albert Camus, que es diu Camí entre justícia i madre, i està dibuixat per Laurent Gnoni i escrit pel José Lenzini. José Lenzini és nascut a Algèria, igual que és un pianoir, igual que Albert Camus. Aleshores, fa una aproximació sentimental a la figura de Camus. Parteix del moment en què li donen el Premi Nobel, l'any 57, i a partir d'aquí, doncs, va enrere en el temps, dibuixa sobretot la part de la infantesa. Això és un element que coincideix, passa molt sovint, uh-huh, que els dibuixants o els creadors de còmics, quan volen parlar d'un autor, van a la infantesa, van a buscar aquell punt d'origen de... No sé si té a veure amb la memòria o té a veure amb buscar d'on surt la creació d'un món particular literari, no? I en aquest cas, doncs, en el de Camí, que és un llibre, per cert, publicat per Norma Editorial, que és una editorial que s'ha de dir que s'hi fixa molt en les biografies d'escriptors i biografia literària, diguem, i està molt bé. I Camí, precisament, té un altre text seu adaptat, que és L'estranger, adaptat per Jacques Fernandez, també publicat per Norma, i que aquí, en aquest cas, és una adaptació literària. Això és una cosa que, diguem-ne, hi ha com diversos camins, no? Hi ha el camí del Cortázar que estem mirant avui, que és una adaptació total, podríem dir-ne, perquè es reproduir un món, però clar, hi ha molta adaptació purament d'un text, no?
Jo em porto una a la línia del Cortázar també, perquè si el Marc i el Jesús, doncs, van aproximar-se des de la biografia, hi ha, com tu dius, Jordi, una altra manera, una altra via, que és agafar un fragment, un text, un conte en concret i fer-ne una adaptació.
Dede y Arbucaya han venido a buscarme al diario y los tres nos hemos ido a Vix para escuchar la ya famosa, aunque todavía secreta, grabación de Amoros. En el taxi Dede me ha contado sin muchas ganas cómo la marquesa lo ha sacado a Johnny del lío del incendio, que por lo demás no había pasado de un colchón chamuscado y un susto terrible de todos los argelinos que viven en el hotel de la Rue Lagrange. Multa ya pagada, otro hotel ya conseguido por Tica. Johnny está convaleciente en una cama grandísima y muy linda, toma leche a baldes y lee el Paris Match y el New Yorker, mezclando a veces su famoso y roñoso librito de bolsillo con poemas de Dylan Thomas y anotaciones a lápiz por todas partes.
I aquí sentim efectivament Charlie Parker, perquè és el protagonista involuntari o l'ombra que plana sobre aquest El perseguidor de Julio Cortázar, segurament un dels relats seus més coneguts i també més musicals, en la versió que ha portat avui, il·lustrada per José Muñoz. És també, doncs, la seva visió d'aquest món del perseguidor i publicat per Libros del Zorro Rojo. José Muñoz, aquest dibuixant argentí, que tu em deies, Marc, que el coneixies i que admiraves, també.
Sí, sí. Ell feien un tàndem al Muñoz i Sampaio, que era, Sampaio era un altre autor, que sempre, bueno, tenen com un munt d'historietes junts, i, bueno, soc molt, molt fan d'aquest senyor, sí, des de fa molts anys.
Un altre Cortázar, per tant. Per cert, tu deies, Norma, Libros del Zorro Rojo també és una editorial que cuida i que publica aquest tipus de, també, aproximacions, Jordi.
Una altra editorial que també cuida, i que, és que, a més, això ens fa descobrir editorials que surten una mica de la Norma, no? Tot i que hi ha una editorial que es diu Norma, que surten una mica del que és... I una altra editorial, deia, és Rei Naranja. Rei Naranja ha aprofitat que fa 100 anys del naixement de Juan Rulfo per publicar també una biografia dibuixada, podríem dir-ne així, que, de Rulfo, amb aquest llibre que es diu així, Rulfo, una vida gràfica, a càrrec de dos autors colombians, que són Óscar Pantoja i Felipe Camargo. Pantoja ja havia escrit textos per una adaptació de García Márquez, i ara, doncs, ha agafat, en aquest cas, Rulfo, i és una aproximació, és amb un blanc i negre, jo crec que en aquest cas molt justificat, perquè d'alguna manera, clar, quan penses en els mons de Pedro Páramo, sobretot en aquells paisatges, no sé si penses en el blanc i negre, però en tot cas penses en una cosa com molt desolada, brumosa gairebé et diria, i això ho transmeten molt bé. Sí que hi ha un exercici més anecdòtic de buscar episodis de la seva vida, s'explica molt bé, per exemple, el moment en què el seu pare, el pare del Rulfo, el van matar per una baralla així de carrer, per uns animals que volia deixar pastar en un camp i l'altre no volia, i llavors, doncs mira, van treure una pistola i el van matar, no? A sang freda. Però també hi ha, doncs, el seu pas per l'exèrcit, hi ha tot d'episodis personals i, d'alguna manera, com aquests episodis reverteixen en la creació de, tant de Pedro Páramo com del Llano en Llamas, que són les dues grans obres. Però després hi ha una altra part que en aquest sentit s'assembla una mica diguem-ne al Cortázar, que és la reacció a les crítiques negatives. Quan ell rebia crítiques negatives, doncs d'alguna manera s'explica. O també la beguda, no? La necessitat de beure i l'utilització de l'electroxoc per superar la beguda, que són episodis brutals, que penses, clar, ja havia escrit a Pedro Páramo, però per què necessitava electroxoc? Vull dir, no sé, a mi m'ha interessat molt, fins i tot diria potser més que no pas el de Camus, tot i que el món de Camus el conec una mica millor, perquè té aquest element d'intentar plasmar també el seu món imaginari, no?, en les imatges.
Rulfo amb versió còmica també, no? I tens per aquí quin altre...
Sí, n'hi ha, per exemple, hi ha un altre cas que és també de recuperar o d'aproximar-se a un món que és dublinès, que és aquesta obra d'Alfonso Zapico, que és escriptor i dibuixant, o adaptador i dibuixant, publicat per Estiberri, i que és la vida de James Joyce. O sigui, agafa el títol dels contes, del llibre de contes dublineses o dublinesos, i ell en fa aquest dublinès per explicar-nos la vida de Joyce, que també està fet, jo crec que el traç és més de còmic, menys, podríem dir, menys estilitzat, més popular, però al mateix temps recorre molt bé els escenaris. Veiem a Joyce a Trieste, a Dublín, per descomptat, però també a Trieste, a Zúric, a París, tots els percansos, tots els moments de la seva vida importants. Veiem com es reuneix amb altres escriptors, no?, amb qui coincideix, i al mateix temps el veiem pels seus paisatges de Dublín, que són els que acaben sortint a l'Ulisses, de manera que, de com pots veure Joyce, t'imagines Joyce a la Torre Martello, no? Clar, la famosa Torre Martello, passejant.
Però hem d'entendre que és també una aproximació biogràfica, eh? És a dir, és Joyce, i no, és a dir, no hi veiem Leopold Bloom, ni hi veiem els seus personatges...
Que jo recordi, no. O sigui, pot haver-hi en un moment una recreació d'un personatge, no? Però no és, o sigui, no és una adaptació literària. Aquesta és la diferència, eh? A mi m'atreu més que l'adaptació literària, m'atreu més això, la creació d'aquests mons. És una mica el que ha fet el Toni Benagés, o Benagés, mai sé com s'ha de pronunciar, amb aquest llibre que és Les extraordinàries aventures de Francesc Pujols, que va escriure el Sebastià Roig i que ha dibuixat ell, no?
Males Herbes, oi?
Publicat a Males Herbes, i que, doncs, són 5 o 6 històries al voltant de la figura de Francesc Pujols, molt divertides, en alguns casos ja conegudes, d'altres molt fabuloses, extraordinàries, realment, com diu el títol. En recordo una que és un episodi amb Casagemes, em sembla, és la primera del llibre, amb Casagemes i amb Picasso i Pujols a Barcelona. En recordo una altra que és una trobada, això sí que deu ser inventat, de Pujols i J.B. Foix, el poeta, on van a visitar, on van a buscar...
Foix fent d'aviador, no?
Fent d'aviador, exactament, on van a buscar... Surten, em sembla que surten de l'aeròdrom de Sabadell i se van a buscar les Israels Omegues, no? Això també m'agrada molt. Trobo aquesta capacitat de fabular a partir d'un...
I convertir a Pujols, filòsof i escriptor i personatge també particular, convertir-lo en un superheroi artístic,
sí,
no?
Sí.
I amb històries que barregen èpoques, tradicions...
Clar,
està molt bé.
En aquest cas, concretament... és un d'aquests exemples. El dibuix a l'interior és en blanc i negre, però en canvi la coberta, té una coberta molt, amb un blau molt potent, amb un dibuix molt net, molt línia clara, belga, i aleshores quan el veus és que t'impacta, vols saber més coses, vols veure més coses, no? És un dibuix molt senzill de Pujols mirant el mar amb una atzavara al darrere, probablement al Cap de Creus o per allà dalt a la Costa Brava, i és molt atractiu.
Jo en aquesta línia volia recomanar també una versió del Tristram Shandy. Recordem que estem parlant d'una obra del segle XVIII, una novel·la molt innovadora en el seu moment, de Laurence Sterne, molt experimental, l'aproximació a aquestes vides i opinions del cavaller Tristram Shandy, personatge que, per cert, no neix fins al tercer volum, és a dir, que ja és una història particular. Impedimenta va publicar aquesta adaptació gràfica a Martin Rowson, que és un dibuixant britànic, que juga, com va jugar Laurence Sterne, juga no només amb la història, les vides i opinions tronades d'aquest cavaller anglès, sinó que fins i tot barreja també èpoques. És a dir, hi ha cameos de Martin Amis, hi ha aparicions d'altres escriptors, a T.S. Eliot, hi ha diferents, no?, personatges amb una adaptació meravellosa, molt divertida, molt Monty Pythoniana. És a dir, em recorda, sí, tant el tipus d'aproximació com fins i tot el tipus de tipografia.
I l'acabat, inclús, no? També.
Exacte, i l'acabat, com ara no em surt el nom dels Python, l'americà, el Terry Gilliam, no? El que feia
sí, les animacions.
Les animacions, exacte. Doncs hi ha un punt així també extravagant i un punt hiperbòlic, una balena gegant i tot plegat. Per tant, aquest Tristram Shandy de Martin Rowson per Impedimenta.
Ara em fas pensar, que dius dels estils, m'has fet pensar en un llibre que no portava i de cop me n'he recordat. I és, per mi, la gran novel·la que ha sortit els últims anys sobre el món dels còmics és les extraordinàries aventures de Cavalier and Clay, que va escriure Michael Chabon, que en realitat és la recreació fabulosa de Cavalier and Clay, que estan basats en el Jack Kirby, no? És el creador de Capità Amèrica. I quan ja s'havia publicat aquesta novel·la, va sortir una sèrie de còmics a partir del personatge que creen ells, que és l'escapista. Doncs van sortir una sèrie de còmics amb l'escapista com a protagonista. I el que van fer va ser encarregar-ho a diferents dibuixants. Cada episodi, diguem-ne, es publicaven en un volum, però cada episodi l'havia dibuixat algú diferent. I tenia molta gràcia veure com el mateix personatge, igual que podríem fer un resseguiment, doncs, de Batman o de Superman, com ha evolucionat al llarg de la història, no? Doncs veure com aquell mateix personatge, en mans de dibuixants diferents, creava mons diferents i gairebé et diria oposats. Hi havia el que buscava una cosa molt neta i molt polida i d'altre el que buscava reproduir aquell estil més brut, més salvatge dels primers dibuixants de còmic americans, no? Precisament del Capità Amèrica. Bueno, doncs tot un episodi. I mira, acabo de pensar ara.
Aquests personatges... Ara pensava també, Marc, clar, al marge de la teva part, diguem-ne, creativa, tu estàs dedicat fa 10-11 anys que dibuixes, també edites la cultura del Duodeno, els de Zangano Comics, també, i el món una mica dels fanzines, del còmic underground. No sé si tens alguns dibuixants de capçalera o amb els quals hagis après, hagis crescut.
De que facin autoedició i aquest tipus de coses. Home, m'agrada molt, doncs, l'Alexis Nolla i el Néstor F i tots els autors amb els que... el Pau Anglada i la Roberta Vázquez. Hi ha molts autors que conec i que són els que, amb els que realment m'empapo, no? Perquè acabo coneixent tot el que van publicant i tal. Però bueno, també, evidentment, hi ha un autor que és belga, que es diu Olivier Schrauen, que també ha publicat últimament. O sigui, ell va començar fent publicacions amb editorial i ha acabat... Bueno, no ha acabat, sinó que després va optar per autoeditar-se. I a més també tracta el tema de la biografia. No és de cap personatge important, sinó és la seva última autopublicació, que finalment s'ha acabat publicant amb editorials grans per arreu del món. Tracta de la biografia, del gènere biogràfic, en aquest cas del seu avi. O sigui que parla del seu avi i fa com una cosa una miqueta excèntrica, però està bé perquè, bueno, és un autor que és molt recomanable.
També ens apunteu. És un moment molt fèrtil, pels dibuixants.
Sí, i totalment. I això del gènere biogràfic també, perquè, esclar, avui només hem parlat d'escriptors, però també hi ha, diguem-ne, tot el tipus de còmic que es fixa en artistes, no? En pintors. Fa poc ha sortit un llibre sobre Monet, dibuixat pel Ricard F, de Sabadell. Salamandra ha publicat un còmic sobre Vincent Van Gogh, on t'explica tota la vida i la recreació de la vida de Van Gogh. O sigui, són Picasso, Norma Comics publiquen assíduament llibres sobre la vida de Picasso en diversos volums.
En recordo un que es diu El bordell de les muses, ambientat al París d'aquests artistes, Toulouse-Lautrec i tots aquests que apareixen com a personatges, no?
Exacte,
i tot aquest
exacte
món, i que recrea una mica l'imaginari fins i tot dels seus quadres.
Vull dir que realment és un moment molt fructífer. I en aquesta línia, si em permets, jo encara vull parlar d'un que crec que és molt especial perquè és una mica a l'altre cantó. És l'escriptor, que també és dibuixant, i que un bon dia, que el coneixem sobretot per una obra escrita, i un bon dia decideix que ha de fer un poema en vinyetes, com en diu ell, que és Dino Buzzati, l'italià Dino Buzzati.
L'autor del Desert dels Tàrtars, que potser és la seva novel·la més coneguda.
Més coneguda, i d'uns quants llibres de contes, i l'any 69 va decidir fer aquest poema en vinyetes, que és una recreació del seu món a partir del mite d'Orfeu i Eurídice, i a mi m'encanta perquè aquí el va publicar en castellà Gadir, un editorial que em sembla que ha tancat però que probablement el llibre encara es pugui trobar en alguna edició. M'agrada molt perquè té com un aire pop, és de l'any 69 i es nota molt, té aquesta cosa com pop de llibertat, de fer el que et doni la gana, de jugar amb els colors, de trencar, de barrejar text i imatge d'una manera que en aquells moments no era gaire conegut, que a més cada pàgina és gairebé, en si és com un quadre. Em fa pensar una mica en la Valentina de Guido Crepax, per exemple, que també té aquest aire camp dels anys 70, no? I bé, és molt recomanable, i és el món de Dino Buzzati, exactament.
Molt bé, escolta, gràcies per aquest repàs immens, poema Fumetti, també ens l'apuntem, tots aquests llibres, també teníem, i sobretot el que ens ha donat peu a aquesta recreació, aquest repàs d'avui, aquest Cortázar de Marc Torices, Jesús Marchamalo, editorial Nòrdica, aquesta biografia que el Jordi ha celebrat, jo també m'hi sumo, diguem-ne, aquesta recomanació entusiasta. Marc, per tant, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
I fins una altra. Jordi, ens retrobem. Ja saps que sempre em vaig aquí amb feina, avui també.
Molt bé. Ara demanaré al Marc que em signi l'exemple.
Som-hi, exacte, ara ens hi posem. Fins ara. I have a dream I hope will come true, that you're here with me and I'm here with you. I wish that the earth see the sky up above us. Will send me someone to love us. Ciutat Maragda, la literatura a Catalunya Ràdio.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Seguim a Ciutat Maragda parlant avui de còmics literaris i rebem ara un dibuixant que, de fet, ja ha portat més d'un escriptor a la vinyeta. Si fossis esperit, amor, t'estimaria. Estreny-me fort, que els teus braços són febles. Aquest és el poema L'impossible, d'en Palau i Fabra, en la versió de Mena Chatroix, que de fet forma part del disc que va editar Pick Up a l'abril i que hem de dir que no és l'única novetat que ens ha deixat aquest any Palau i Fabra, la commemoració dels 100 anys del seu naixement, perquè tinc entre les mans La joia de viure, que no és només el nom d'una obra d'art, sinó Merro de Picasso, sinó també Toni Benages, què tal?
Hola, com estem?
També la nova criatura, diguem-ne, aquest àlbum, aquest còmic que heu fet amb el Julià Guillem Guillemont i tu, publicat per Males Herbes, sobre, no sé com dir-ne, la vida, l'obra d'en Palau i Fabra...
Bé, abans parlàvem fora de micro, no?, del Pujols, que vaig ja fer abans, i també has dit que ja havia tocat altres personatges literaris, en aquest cas. Doncs aquí el que hem agafat... aquest còmic té doble fil, per dir-ho manera, doble fi... com si fos un ganivet, per dir-ho manera, que per un cantó és un còmic, és un àlbum de còmics que es trobarà a totes les llibreries, però al mateix temps és el catàleg, servirà com a catàleg de l'exposició que es fa a Llançà sobre Palau i Fabra. Aleshores, el que hem volgut agafar Palau i Fabra, va haver-hi un moment que ell es va muntar una caseta a Llançà i tenia molta d'aquestes arrauxades que tenia... Pensava que allò era viure la natura i que ell viuria la natura i que pescant amb les seves mans ja podria viure i seria l'eremita perfecta. I es va fer aquesta casa de Llançà. Aleshores, a Llançà, el Julià el va conèixer molt més endavant i van entablar una amistat, no? I a partir d'aquí el que parlem és del començament d'aquell va a Llançà. I són petites històries, ell marxa de París i se'n va a Llançà a fer aquesta història, no? Aleshores hi va tornant els estius, bàsicament. Llavors, a partir d'aquí anem fent petites històries que, al revés que el Pujols, que allà fantasejàvem directament amb el personatge i ens inventàvem tot un món, aquí el que fem és que comença amb històries reals, quotidianes, de la seva vida, les seves manies, les seves coses que feia a casa seva, el seu gimnàs de bon matí, el ratllar-se una pastanaga per la vista cada bon matí, també. I d'aquí... hi ha un moment que entra un títol, que és el títol del conte escrit per ell, uh-huh. I aleshores entra una part ja com de somni, una part fantàstica, però que es basa en els relats de Palau.
Diu Julià Guillamón, el món literari té la tendència a convertir els escriptors en estaquirots i en icones melancòniques. En Palau era tot el contrari, un paio molt trempat, simpàtic, viu i divertit. I m'imagino que efectivament és la part, no?, el perfil que heu volgut també retratar. No sé si el lector se sorprendrà a trobar un Palau i Fabra, que de fet ja el trobem des de la coberta estirat aquí a la platja, m'imagino que a llançar.
Sí, és la platja de Caliu, que és on anava ell, i està aquí, doncs, estirat, i a més amb aquest detallet, no?, dels sostens de noia al costat, perquè si algú tenia el Palau és que li agradaven molt les noies.
L'erotisme a la seva obra, efectivament, és
important. I ja veureu en els relats que hi ha bastanta, són bastant potents en aquest sentit, eh? O sigui, l'erotisme va pujant, va pujant de grau, sobretot en el tercer. Bueno, aquest déu-n'hi-do, tots. Potser l'últim és el menys eròtic, però els altres sí que tenen tots un toc molt, molt eròtic en aquest cas.
Clar, estem parlant d'un personatge, d'un artista que va tocar molts pals, no?, i que té la faceta de poeta, de crític, de dramaturg, d'assagista, i que m'imagino que al marge d'aquest detall de l'erotisme que tu efectivament citaves, i el món picassià. Picasso també és molt important.
Sí. I hem utilitzat fins i tot imatges de Picasso. Hi ha un moment que hi ha una orgia d'una història que explica imaginada i tal, i també l'hem picassinitzat, igual que el petit detall que hi ha a la contracoberta, que és una imatge treta del quadre La joia de viure, precisament.
Que era una paròdia de Matisse, no?
Exacte, sí.
Hi ha també aquesta galeria de personatges que apareix al final, no?
Sí, això va ser idea del
Greta Garbo, Peluccio,
Julià,
Néstor Luján...
Surten molts personatges dins de la història, tots són personatges reals, i fins i tot surten molts amics seus de Llançà. O sigui, surt el sastre, que era amic seu, i va a casa a veure'l, i a partir d'aquí li explica una història, i li va a casa a veure'l a portar-li un lluç fresc, que el seu fill és pescador. Totes aquestes anècdotes són reals, i aleshores pel mig hi ha aquestes històries, no?
M'imagino, Toni, que clar, és la segona vegada que, a més, amb un format no del tot, en fi, un format similar, amb les herbes també, després de Pujols, que és això, és una altra exploració, abans el Jordi Puntí en parlava, no?, del personatge molt més fantasiosa, molt més extremada, molt més portada per terrenys, fins i tot, ciència ficcionals.
I en aquest cas, precisament, a diferència que amb el Sebastià Roig, amb el Sebastià, ell és molt lector de còmics i fa un guió molt estructurat, on evidentment després em deixa la llibertat de fer el que jo crec, però sí que m'explica quin pla vol que hi hagi, quina composició diagramal de vinyetatge. Uh-huh. En aquest cas el Julià m'ha deixat llibertat absoluta, la qual cosa també he pogut anar-me molt de la olla amb tot el que és composició i tal. Ell el que em passava era el text, molta documentació gràfica, perquè evidentment els llocs havien de ser els llocs que eren els bars de Llançà, els amics eren els amics, no ens podem inventar els sastres, l'hem de fer com era, però al mateix temps hi ha una llibertat, en el meu cas, d'estructurar, de vinyetatge narratiu, que això m'ha donat també un anar molt de la olla en aquest sentit.
Després hi ha tot aquest apartat que tenia importantíssim i aquesta noció bàsica en l'obra d'en Palau, que és l'alquímia, no?, i els poemes d'alquimista i tot això, una cosa que ve de la tradició de Ramon Llull i d'Arnau de Vilanova i que ell recupera i que fa tan important i que no sé si juga també una part important en alguna de les històries.
Bé, més que l'alquímia, bé, sí que hi ha tota aquesta part més fantàstica, no?, de les sirenes, d'aquesta història del frare que pela patates i es pensa que pela despulladones. O sigui, aquesta part més onírica.
Que també juga, exacte, que juga amb l'imaginari, el surrealisme, una mica,
sí,
imagino.
Per aquí sí que entra molt cap a la part molt onírica. O sigui, són realment, aquests trossos són com ensomiacions. Algunes són narrades, però algunes són ell mateix que està a la platja i de cop se li va a la olla i comença la història, no? La història que hi ha dins de la història. Cada capítol són molt breus, són 6 pàgines, però cada història conté dues històries, en el fons. La quotidiana, on veiem la vida de Palau i com es movia per allà, i la fantàstica, que pot ser o un somni o una narració que fa ell, no, en aquest cas.
Què és el més difícil, Toni, tu diries, a l'hora de traslladar un personatge, una figura literària, artística, també en aquest cas d'en Palau i Fabra, al món del còmic, al món de la vinyeta? M'imagino que, a més, et deu ajudar a llegir alguns textos, no sé com...
Sí, clar, sí. A mi m'encanta, o sigui, a veure què ens depara el futur, perquè, sí, a veure, havies llegit coses, però no hi entres a la seva vida, que és el divertit d'això. És, en el cas de Pujols, inventar-te una vida amb personatges que sí que eren reals, però inventar-te tot en històries, i en aquest cas és ficar-te una mica com a la casa del Palau, una mica, no? I això és molt divertit, i d'allà treure'l al paper, no? Intentar de que aquella realitat pues, sigui una cosa quotidiana, que no és un documental, que no és, sinó és un còmic, no? És, o sigui, més també, jo crec que a mi el còmic jo crec que serveix per moltes coses, no? I és interessant per mi que es faci un còmic pues, sobre... que no sigui sempre l'aventura, que està molt bé, però que pugui fer un còmic sobre poesia, es pugui fer un còmic... A França, per exemple, s'ha fet molt còmic periodístic, per exemple. És important que el còmic entri a altres llocs, que no sigui el nítxol que es té tancat del còmic, de vegades que pensen el còmic només és una cosa com molt concreta. El còmic és molt obert i és un llenguatge que pot parlar de tot, i es pot parlar del que vulguem, no? En aquest cas, doncs, de Palau i Fabra, dels seus contes i de la seva vida quotidiana llançar, no?
O de Cortázar, que abans parlàvem, és a dir, aquesta idea que tu dius, que a vegades fins i tot com a biografia literària el còmic com a llenguatge és extremament vàlid, no?
Sí, 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 i fins i tot didàcticament. Jo crec que es podria... A fora es fa, també es poden fer còmics didàctics per explicar coses que igual, potser són molt més complexes en un llibre de text, no? O sigui, física i química es pot fer en còmic, no? Per dir-ho de manera.
Perquè tu ets molt lector de còmics. Hem de dir que venia el Toni Benages venia amb un còmic a la mà.
Un assaig
de còmics. A més, per tant, m'imagino que quina... França, moltes vegades ho hem explicat, no? Té un punt de paradís per a vosaltres, no? Els grans lectors i dibuixants.
Sí, 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 evidentment, ens emmirallem molt, i ara precisament he publicat una cosa per França, que he fet la tinta, no he fet el còmic. El còmic és del Rubén Pellejero, l'autor de l'actual Corto Maltés, i com que li tenia molt volum de feina, li va sortir aquesta història, que també li va agradar molt, però va decidir que ell sempre havia treballat com a autor sol, doncs treballar en equip, no? I vam treballar doncs, jo com a entintador i el Xavi Renyer com a colorista, no? I clar, és un altre món. O sigui, en allà enviàvem les pàgines cada mes, amb el taló el dia 25, i el 30 ja havíem cobrat les pàgines. Això és un altre món. I els editors estaven, ara que volen fer un canvi de portada per no sé què, perquè diuen, és que doncs, volíem que anés millor, n'hem venut només 10.500. Com?
Només.
Ja voldríem aquí. Ara sortirà, per cert, em sembla que el novembre o així, sortirà per Estiberri.
Per Estiberri, editorial que mima moltíssim.
Sí, és de les molt, molt maques, de les molt potents.
Home, també hem d'agrair a Males Herbes, que recordem que no és una editorial especialitzada en còmic, que publiqui després l'aventura en Pujols, ara també...
Sí, ells van traient el cap, i tindrem novetats aviat, també. O sigui, que aquest any hem treballat molt.
És cert. De totes maneres, sí que, no sé si estàs d'acord amb aquesta idea, que l'ingrés de Palau i Fabra en format còmic, la joia de viure en una commemoració tan important com és el centenari del naixement, no? I que té un punt institucional, perquè les institucions hi són al darrere, això potser fa pensar que han integrat, han assumit que és un llenguatge, això que dèiem, perfectament vàlid al costat de les exposicions canòniques.
No sé, bueno, la idea, evidentment, és del Julià, no, en aquest cas, però sí que...
És comissari, de l'exposició de Llençà.
Exacte, és el comissari de l'exposició de Llençà. Aleshores, no crec que la idea és del Julià, però el que és interessant és que s'hagi rebut bé, en aquest cas, no? Aleshores, que sí que pot ser un petit punt d'inflexió o una petita pedreta per anar trencant fronteres dins de casa nostra, no? Per dir-ho de manera, amb el que és el còmic, no?
El veurem també les sorpreses que abans has mig insinuat i mig anunciat, també em sembla, que aquesta tardor. Josep Palau i Fabra, La joia de viure, d'en Julià Guillamont i d'Antoni Benages i Gallart, publicat per Males Herbes, insisteixo, una excel·lent manera d'entrar en el seu món, de recrear-s'hi i, a més, de celebrar, de commemorar, com estem fent tot aquest 2017, el centenari del seu naixement. Toni Benages, moltes gràcies per compartir-ho.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I fins una altra, a reveure.
Vinga, salut.
Un Una de les grans autobiografies que s'han fet mai en format còmic és l'American Splendor, que va escriure el guionista Harvey Pekar i que van començar dibuixant el seu amic Robert Crumb. Una vida que va arribar al cinema amb Paul Giamatti fent de Harvey Pekar i amb música del cantant novaiorquès Eitan Mirsky. Us hem acompanyat Dolors Jornal a la producció, Sergi Cotillas i Víctor Villar al control tècnic i qui us ha parlat, David Guzmán. Amb American Splendor, d'Eitan Mirsky, ens acomiadem fins la setmana que ve. Thought that I could be somebody. It looks like I was wrong. I thought that I could make my mark, but I'm afraid I've waited much too long now. Where is my American splendor in a world that's cloudy and gray? Where life keeps passing by me day by day. They told me I should grin and bear it whenever life gets rough. They told me I should sit in silence, but now I guess I've had enough. And where is my American splendor in a world that's cloudy and gray? Where life keeps passing by me day by day. I'm no hero, just a guy who was born to live, suffer and die. I'm a man, just like you, but I'll shout at the top of my voice till my point gets through. I thought that life was one long struggle. It looks like I was right. I know I'll never win this war, but I won't give up without a fight. And where is my American splendor in a world that's cloudy and gray? Where life keeps passing by me day by day. Where is my American splendor in a world that's cloudy and gray? Where life keeps passing by me day by day. I'm no hero, just a guy who was born to live, suffer and die. I'm a man, just like you, but I'll shout at the top of my voice till my point gets through. I thought that life was one long struggle. It looks like I was right. I know I'll never win this war, but I won't give up without a fight. And where is my American splendor in a world that's cloudy and gray? Where life keeps passing by me day by day. Where is my American splendor? 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 Where is my American splendor?